Molt bona nit, teatreres i teatrers sabadellencs. Són les 9 del vespre, és dimecres, escolteu Ràdio Sabadell i, per tant, és el moment que comenci l'espectacle. És el moment de l'Amunt al Taló. El programa que mostra l'activitat de teatre de la nostra ciutat. I l'equip preparat per cobrir tota aquesta activitat i explicar-la està format per Laura Lozano a la coordinació, Elvira Franc, Maria Pucurull, Bruna Feliciano, Júlia Stals, Bernat Pareja, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Pere Villaró, Marc Pont, Jan Daunis, Josep Maria Rubiralta i qui us parla, Jaume Pont. La veu del programa, el Francesc Asens, i el nostre supertècnic, Roger Benet, i acompanyant-lo amb pràctiques, Iker Peig i Xisca Alberdi. I els continguts del programa d'avui, el número 135, són els següents.
Amunt al Taló.
Començarem el programa repassant la cartellera teatral de la setmana a la Platea Indiscreta amb l'Eloi Garcia. Avui entrevistarem a part de l'elenc del musical que s'estrenarà aquest cap de setmana a la Sala Gran del Teatre del Sol, un títol molt aclaridor del seu contingut, On Broadway. Després anirem d'estrena al Teatre Sant Vicenç per saber com ha reaccionat el públic a les primeres representacions de l'Hostal de la Mirandolina amb l'Adrià Garcia. I aquesta setmana escoltarem l'entrevista que van fer l'Elvira i l'Eloi a un comediant sabadellenc que està interpretant el poeta i escriptor Joan Maragall des de fa més de 8 anys, l'actor Jep Barceló. I finalment acabarem amb els comentaris de l'Elvira Franc sobre les obres que ha anat a veure a Barcelona a la secció Teatre de Franc. I un cop explicats tots els continguts, comencem el programa d'avui, el número 135 de l'Amunt al Taló.
Posa't al dia de l'activitat teatral a l'Amunt al Taló, de Ràdio Sabadell. Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. La Platea Indiscreta.
I comencem el programa, com sempre, fent el repàs a la cartellera teatral de la setmana, asseguts a la Platea Indiscreta, al costat de l'Eloi Garcia. Bon vespre, Eloi, què tal?
Bon vespre, Jaume, molt bé.
Com estem?
Mira, carregat d'alguna novetat i d'altres coses que ja saps.
Sí? Doncs explica'ns.
Mira, al Teatre Sant Vicenç hi fan l'Hostal de la Mirandolina, encara, fins al diumenge 23 de febrer, tots els dissabtes a les 10 i els diumenges a les 6. El Ciervo encara estan de mostra de teatre i aquest cap de setmana, tant el dissabte com el diumenge a les 10, hi ve Fata Morgana, la companyia fent El Nostre Secret. És El Nostre Secret. Al Teatre del Sol encara hi fan El Casament dels Petits Burgesos, fins al 26 d'abril, els dissabtes a 2:15 i els diumenges a les 6. D'aquí poquet, aquesta setmana o la següent, estrenaran On Broadway.
No, aquest cap de setmana estrenen On Broadway.
El dissabte a 6:45 i a 9:45 i els diumenges a 6:45 fins al 8 de març. A l'espai Sonji Kune i encara hi fan La Caputxeta no té àvia fins al 29 de febrer a les 6 de la tarda cada diumenge, els dissabtes, perdó. I a l'Alternativa Teatre hi fan Cosmètica de l'enemic, només aquest cap de setmana, el dissabte a les 10 i el diumenge a les 7. Per cert, que a l'Espai Foc Ventura, després de l'èxit de la primera representació, s'ha aconseguit poder repetir la lectura de la cantant barbuda, aquest text tan divertit de Feliu Formosa i Joan Casas. Això ho faran el divendres dia 21 de febrer a les 9 del vespre. T'ho dic amb temps perquè cal fer reserva d'invitació trucant.
Sí, perquè l'altra vegada es va acabar molt ràpid i no sé si hi ha, encara en deuen quedar d'entrades, eh? O sigui, però si algú hi està interessat, corrents a trucar-hi o enviar un correu electrònic a l'Espai Foc.
Doncs això és tot.
Doncs molt bé, Eloi, unes bones novetats, aquesta, sobretot aquesta de l'Espai Foc. Mm-hmm. Moltíssimes gràcies, t'esperem la setmana que ve.
Ens veiem.
Posa't al dia de l'activitat teatral a l'Amunt al Taló, de Ràdio Sabadell. L'entrevista.
Thank you. La Manchester catalana, Ciudad Piloto del Deporte Espanyol, i ara un nou qualificatiu que podem feliçment aplicar a la nostra ciutat, i és el Broadway català. I és que Sabadell s'ha convertit en una de les meques del teatre musical del nostre país, perquè segur que és la població amb més escoles de teatre musical i amb més grups de teatre que representen musicals a la seva programació. I es demostra justament aquest qualificatiu a la Sala Gran del Teatre del Sol, que estrena a partir d'aquest dissabte i fins al 8 de març On Broadway, un espectacle creat per la companyia Joves Produccions Musicals, que presenta números dels millors espectacles musicals de Broadway, com ara Chicago, Dreamgirls o Cabaret. I ens acompanyen al nostre estudi per poder-ne parlar dos dels integrants de la companyia, el Jan Downis, bon vespre.
Bon vespre.
I també la Maria Garcia, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Tots dos formen part del repartiment d'On Broadway, però a més el Jan també ha sigut un dels creadors del guió i també doncs, ha ajudat a la direcció, és
sí,
així, oi?
Correcte, sí, sí, sí.
Per tant, ens podrà explicar una mica, perquè l'Òscar, que és realment, l'Òscar Muñoz, que és realment l'artífex del director i l'artífex d'aquest espectacle, que no ha pogut venir perquè estan acabant de fer tot el muntatge tècnic que ha coincidit el dia que fem doncs, l'entrevista, ens podrà explicar una miqueta com és que es va crear tot aquest espectacle. D'on va sorgir la idea de fer On Broadway?
La idea va sorgir d'intentar culturalitzar sobre el tema. És a dir, a l'Òscar, evidentment, li apassionen els musicals i sobretot els que es fan allà a Broadway. I veia que aquí no hi havia molta cultura del tema, no? Se'n va anar a la Coco i veia que allà sí, tornava aquí no, saps? Llavors, jo... ell el que vol és... una mica ficar aquest granet de sorra en que la gent sàpiga què és On Broadway, què s'ha fet a On Broadway i quines són les millors peces de la història del musical en si.
Per tant, el criteri per seleccionar els números musicals que es presenten a On Broadway són els que es consideren doncs, els millors números musicals de la història?
Correcte, sí, sí? Senyor. Sí.
Perquè, tal com explicàveu la setmana passada amb el Marc, en sí, l'Obertà del Teatre, l'espectacle sí. Es basa en el ball.
Evidentment.
I uns balls que són molt èpics, oi?
Tot molt èpic, sí, senyor.
Però sí que és cert que té una part argumental, hi ha un argument. No sé si ens podríeu explicar una miqueta quin és el plantejament d'aquest argument.
Sí, a veure, perquè s'entengui bé, això és a dir, no és una obra de teatre, no és un musical en si, perquè amb les cançons no avança una història, d'acord? És un recull dels millors musicals de la història de Broadway que estan enllaçats per un fil conductor, i el fil conductor és un programa de televisió que es diu On Broadway, on, diguem-ne que cada setmana, tipus OT, vale? Allà hi va un teatre de Broadway diferent, i el que el públic veurà al Teatre del Sol és que hi va un teatre que es diu Teatre Sant Michel, que fa 100 anys de la seva inauguració, i vam tot allà per arrasar en el concurs.
És un tant, és només un
sí.
programa, és el
correcte,
dia
correcte.
Que ve el teatre
Sant
Michel.
Sí. Sí, sí,
bé,
sí, sí. Llavors representa que allà es fa, en plan tota la companyia presenta les millors peces de la història del teatre i el públic en directe al final del
que aquest teatre ha sigut brutal, no?
Sí,
perquè
sí,
ha sigut fantàstic,
brutal.
No? Sí, perquè ha fet una barbaritat.
Ho porta 100 anys. No, és un dels grans teatres de Broadway, totalment. I això quan un cop hagin passat totes les peces musicals, el públic en directe votarà quin és el musical que més li ha agradat i, en teoria, aquest musical
passa
a la gran final.
El públic que vingui al Teatre del Sol votarà?
Votarà, en directe.
Sí?
Sí, sí, amb els mòbils, tal, ja ens hem muntat un sistema. Sí, sí. I el públic ha de votar quin és el que més li ha agradat perquè, evidentment, fictíciament, aquest musical passaria a la gran final per lluitar contra els altres teatres de Broadway a veure quin és el millor teatre.
Molt bé. I Maria, en el teu cas, interpretes algun personatge en concret o algun...
Interpreto molts personatges.
Sí?
Sí, i, des de...
Que perquè representes que ets una actriu d'aquest teatre Sant
Represento
Michel.
Represento que sóc una actriu i que al principi érem dues protagonistes que ens repartíem tots els personatges. Però la Júlia se'n va anar, l'en va agafar West, i llavors ens els hem repartit, gairebé els faig jo tots, però també hi ha algunes ballarines que van sortint i fan alguns números com a solistes.
Val, però això què vol dir? Solistes en quin sentit? En què canten?
En cantar.
En cantar.
Perquè ballem totes i, hi ha molta dansa.
Molta.
Tant hi ha duos com grups, com sortim totes i...
I quines cançons cantes?
A veure, per exemple, la de Cabaret, també...
Quina de cabaret? Perquè cabaret n'hi ha unes quantes.
Cabaret.
Cabaret, cabaret.
Cabaret, cabaret. I què més? Fem USA Story, One Night Only...
I tens algun especial que t'agradi especialment?
M'ha encantat Be Italian i Cabaret.
Quina, quina?
Be Italian.
Be Italian.
I Cabaret, són les meves preferides.
Molt bé, molt bé. I, Jan, tu també interpretes algun paper?
Sí, jo faig del presentador del programa de televisió. Sí, jo i el Marc Pont. El Marc
I, per tant,
Pont,
no,
l'altre.
Sí que canten, sí.
Canten? Canteu i balleu també. Sí?
Bueno, ballar... No tant. No? Ballar no tant. Ballar no, ens ho reservarem per un altre projecte.
Per tant, quants números musicals feu, Maria? En total.
En total,
ui, poso una
són?
Cara de deixa'm rumiar perquè en fem uns quants, no?
Sí, fem molt 16.
16, el Jan l'apunta. I a l'hora de seleccionar, bé, ja heu explicat que eren els que, segons l'Òscar, eren els millors números musicals, però sí que hi deuen haver diferents tipus de música, no? Quina és la varietat de música que hi ha en aquests números musicals?
Bueno, tenim Bob Fosse, què més? Bueno, és que hi ha molta varietat.
Sí, hi ha molta varietat.
Disney...
Hi ha des de jazz, Disney, música més també... cabaretesca...
Sí. Hi ha tot.
Sí,
he vist que hi havia un... que col·laborava amb la direcció una persona especialista en claqué.
Ah, sí, també.
Per tant, hi deu haver claqué.
Claqué també. Sí, claqué també n'hi ha. Sí, sí.
Molt bé. I en el web del Teatre del Sol hi ha una frase que m'ha cridat l'atenció especialment, que diu: volem fer veure que la vida tal com l'entén Broadway... amb més dramatisme, vestuari, llums i colors, és més vida. Sí. Això què vol dir? O sigui, no sé si ho sabreu.
Sí. És a dir, el que més ens ha sorprès de Broadway, o el que hauria de sorprendre'ns, no, és allò típic que diu, què és Broadway? Llums, no? Llums, colors, màgia, no? És a dir, Broadway el que fa és agafar una actuació excel·lent, un cant excel·lent, un ball excel·lent, i a sobre els hi afegeix aquest hàndicap d'uns vestuaris amb purpurina, amb brilli, amb unes llums espectaculars. Llavors fa que ja de per si una actuació sigui espectacular, la fa encara més espectacular, perquè tens allà uns complements que et fan, no, tot molt més gros i tot molt més impactant.
Val, i per tant, si això és el que es vol transmetre, vol dir que al darrere, a part de la feina vostra de treball d'interpretació, sí, i de ball, hi ha tot un equip per preparar tot això que comentes.
Correcte,
no?
Sí.
I qui ha col·laborat i en quins aspectes s'ha treballat especialment?
Bueno, l'Audrey va portar una noia que...
La Montse. Bueno, hem col·laborat amb... Bueno, la Audrey, que és la que ha dissenyat el vestuari, sí, ha col·laborat amb modistes, vale? una senyora que es diu Montse, que és la que s'ha dedicat a fer els vestuaris a mida, sí, per cada ballarina i per cada personatge.
Perquè, clar, cada número musical, per tant, deu tenir el seu vestuari.
Sí, això és la més...
16 números, 16 vestuaris. Pot ser, sí, 16 números, 16 vestuaris.
És la més bogeria de... És molta bogeria.
El presentador es canvia, no sé, 5 cops, també, o així.
O sí.
Vol dir que quan aneu al teatre a assajar o ja a fer les representacions també heu portat una maleta.
Una maleta i dues.
Dues maletes.
Bueno, ara per sort ja ho hem deixat tot al Teatre del Sol, sí, i ja no hem d'anar transportant perquè és molta roba. Mm-hmm. Sí, i els llums tenim l'Oriol Pino, que és el tècnic del Sol, el Sol Martí, també, i estan també a tope fent unes llums molt espectaculars. Ara de fet, estan
fent la programació de llums,
sí,
no?
Sí, estan fent la programació de llums i de les músiques també. Hem hagut de fer algun medley, algun remix. Hi ha hagut feina també per fer-ho tot molt més amè i tot molt més...
Perquè quedi més espectacular i vist.
Correcte,
i vistós,
sí, senyor.
I...
Molt bé. I com ha sigut la selecció del repartiment de l'espectacle?
Bueno, jo crec que aquí ha anat més a gust de l'Òscar, que ha elegit els números musicals que ell creia que són els millors i els que més li agraden a ell, perquè bàsicament és el director i és el que ha elegit els...
I llavors a partir d'aquí ha agafat els actors i les actrius que hi sortiu?
Com... Bueno, va començar així com a petit comitè, sí, a dir a la gent més propera a ell. I després vam fer una prèvia al teatre...
Una mostra ho vam fer per la Setmana de la Gent Gran, sí, l'any passat, a la Caixa. Vam fer allà una mostra que eren, crec que eren 6-7 números musicals. I allò era com una petita mostra del que arribaria a ser.
I llavors allà doncs, van haver-hi també persones que ho van deixar, amb noves incorporacions, vull dir, hem tingut molts canvis en l'elenc, la veritat.
O sigui, és un projecte que ha anat creixent.
Ha anat creixent,
de 6, s'ha passat a
16, a més amb un fil argumental, perquè en aquella època, diguem-ne, només era un presentador que presentava el musical i ja està. I clar, vam considerar que hi havia tants musicals que s'havia de distreure el públic d'alguna manera.
I a més, les ballarines s'han de poder canviar.
Clar,
aquí està l'altre. No, evidentment. Llavors, clar, ens havíem de currar unes presentacions que duressin entre dos minuts i mig, ben bons, perquè tinguessin temps perfectament de baixar a baix, a la sala de baix, i entre totes elles allà, vinga,
a canviar-se
el vestuari, sí.
I això també suposo que és un motiu d'assaig, no?, poder fer tots els canvis de vestuari.
I tant.
Esteu tenint en compte, Maria, sí?
Sí. Bueno, ara estem fent més... Avui estem fent més les llums per com quedaran amb el vestuari. Perquè, clar, no pots ficar una llum rosa amb un vestuari blau. I avui estem fent això.
Sí. La combinació.
Sí. Però amb el vestuari estem assajant des de fa molts mesos.
Tres.
Vull dir, a la que ja vam tenir el vestuari fet, pràcticament, ja va ser... Si fèiem un pas, el fèiem amb vestuari. Perquè,
amb tot.
Perquè s'havia de tenir en compte el temps que teníem per canviar-se, tot. Tot.
El presentador, quant de temps tenim que el presentador parla.
Correcte.
Fins que nosaltres entrem. No, aquí hem d'entrar abans, aquí hem d'entrar després, o, saps?
Ja, coordinar tot això. Molt bé. Sí. I, Jan, tu quina creus que és la cançó que guanyarà? Tu ets el
la
Maria
seva.
Ja ens ha dit, la Maria ja ens ha dit quines són les seves preferides. I,
mira, per llàstima, les que jo faig, diguem-ne, no entren en concurs, perquè jo no formo part de la companyia del Teatre Sant Michel. Però si hagués de triar alguna que entra en concurs, jo diria la del Rei León.
El Rei León,
sí. És bastant especial, la veritat.
Ja, molt bé. I no sé si teniu pensat, ara hi hauran aquestes representacions fins al 8 de març al Teatre del Sol, no sé si hi ha pensat doncs, poder portar l'obra fora del Teatre del Sol en un altre teatre.
Bueno, sempre hi ha ganes, no?, de poder fer que un projecte que has creat de zero, no?, pugui, no sé, triomfar en el sentit de poder portar-ho en algun altre lloc. Evidentment, ara per ara...
Esteu concentrats...
No tenim res, estem concentrats en, com diuen, en el partit de la setmana que ve.
Sí, això és partit a partit, com diuen
correcte,
el futbol,
correcte.
Partit a partit.
Ara sí, si ens surt una final de la Champions, doncs, evidentment, hi anirem amb gust.
Molt bé, doncs, els nostres oients no es poden perdre aquest espectacle tan ambiciós en molts aspectes com ens explicaven i que està format per un equip molt i molt jove, però sobradament preparat per explicar la màgia de la vida a través del fantàstic món dels musicals a On Broadway, que s'estrena aquest dissabte i es representarà fins al 8 de març a la Sala Gran del Teatre del Sol tots els dissabtes i diumenges a 6:45 de la tarda i els dissabtes també hi ha una segona funció a 9:45 de la nit. Moltíssimes gràcies, Jan.
A tu.
Maria, torneu cap al Teatre del Sol que
van
a assajar, que us deuen estar esperant i molta merda amb l'estrena.
Moltíssimes gràcies.
Anem d'estrena.
I a continuació anem a veure com ha rebut els hostes la Mirandolina al Teatre Sant Vicenç, que des del cap de setmana passat representen l'obra L'Hostal de la Mirandolina. L'Adrià s'hi ha allotjat i ens ho explica.
Molt bon vespre. Avui hem anat a veure L'Hostal de la Mirandolina, de Carlo Goldoni, al Teatre Sant Vicenç. Anem a veure què els ha semblat al públic i als actors. Endavant! Bueno, què us sembla l'obra?
Bueno, pues ha sigut molt guai, a mi m'ha agradat, sincerament, sí.
Jo m'he emocionat, en plan, m'ha fet molta gràcia.
Ha sigut molt xula.
Molt bé, m'he divertit molt i he trobat que estava molt bé.
Doncs va estar bé, parla sobre el feminisme i això m'agrada molt. És una obra molt actualitzada i molt moderna, la recomano molt.
Què us sembla la posada en escena dels actors?
Doncs ha estat bastant encertada, a mi m'ha agradat molt, o sigui, es feia interessant.
Es nota que estava ben preparat.
Ho han fet molt bé, es notava que estaven dins el paper.
Els actors m'han sorprès perquè no els coneixia, però he trobat que eren un nivell molt alt.
I l'escenografia què t'ha semblat?
Molt xula.
Bé, alguna pega he trobat, però bé, m'ha agradat.
Bastant bé, és molt xula, està molt ambientat en l'època victoriana.
Què és el que més us ha agradat de l'obra, en general?
Doncs que feia bastanta gràcia i era, no sé, o sigui, feia riure i no t'avorria gens.
Jo sóc fan del Marquès, de veritat, m'ha fet el dia.
El ritme, potser, la fluïdesa d'entrades i sortides i tot això molt d'acord amb el tema i el vodevil, diguéssim.
Què els diríeu als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Doncs que és bastant xula per venir amb amics i riure una estona i que, no sé, és bastant interessant i fa gràcia.
És una obra que no t'esperes gens la reacció que et provoca, o sigui, de veritat que és brutal, s'ha de veure.
Que vinguin, vull dir que val la pena.
Doncs que han de tenir en compte que el poder de les noies és el que més compta.
Estic amb el Santi, que fa el paper de Luca. Com valores l'estrena?
Doncs molt bé, molt positiu. Ha vingut bastanta més gent del que ens esperàvem i han rigut molt, que també és important. O sigui, molt bé.
Explica'ns una mica el teu personatge, qui és?
Doncs jo sóc el Luca, sóc el nebot del cavaller i a mi se'm va morir la mare quan jo era petit i, bueno, com que vull una mare, tota ocasió que jo vegi perquè el cavaller es casi, doncs és una oportunitat i aquest és el meu perfil una mica.
Com valores l'experiència de participar en aquesta obra?
És superbona, és el meu primer contacte amb el teatre, ho havia fet però a nivell escolar, i llavors m'ha encantat, m'han acollit molt bé i m'ho he passat pipa.
Perquè porteu molt temps assajant?
Portem, sí, molt temps, portem des d'abans de juny de l'any passat, sí. Assaig, estudis, molt bé.
I què ha sigut per tu el més complicat de l'obra?
El més complicat, com que els papers ja estan bastant definits, el més complicat per mi és quan, com que en aquesta obra fem bastants aparts al públic, perdre el paper i tornar-lo a agafar és bastant difícil. A mi això m'ha costat una mica més.
I per acabar, què els diria als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Home, doncs que és un clàssic de Goldoni, sempre s'ha de veure un clàssic. A més, és un clàssic adaptat, amb molta broma, i que està molt bé, que és molt enriquidor i que riuran molt.
Doncs ara estic amb la Maria, que fa el paper de Paula, que és la marquesa. Com valores l'estrena?
Molt bé, molt èxit, pel que veig, molta la gent participava molt, se la veia que anava entenent l'obra i que reia i que connectava molt amb nosaltres, i això sempre és molt, molt d'agrair quan estàs a dalt l'escenari.
I el teu personatge qui és exactament? Explica'ns què
representa. El meu personatge és el cunyat, la cunyada del marquès, que està buscant el marquès perquè fa molts anys que no el veu, perquè vol que li pagui la dot a la filla per poder-la casar. I que la filla és l'amore, i llavors la vull casar i necessito diners i per això busco el marquès com una desesperada.
T'has sentit còmode fent aquest personatge?
Molt divertit, ens hem passat molt bé els assajos i ara l'obra també.
Hi ha hagut algun tros que sigui més complicat per vosaltres?
No, un cop et saps el paper tot és igual de fàcil o igual de complicat. El fotut és això, no? Fer-te amb el personatge, fer-te amb ell i poder-lo disfrutar. Llavors, si el disfrutes també estàs més suelto i més...
Per acabar, què els diria als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Home, que vinguin, que s'ho passaran bé. A més, és una obra clàssica del Goldoni del 1700, no sé, i escaig. I que, bueno, és una obra clàssica però que és molt divertida.
I ara estic amb la Júlia, que fa el paper d'Amore. Què ha sigut per tu fer aquest personatge?
Per mi aquest personatge, a part del repte de ser una nena pija, que no hi estic gaire acostumada, ha sigut aprendre a gaudir de l'escenari i realment avui amb tot el públic i amb tots els companys, doncs, amb tota l'energia, avui he pres a gaudir del meu paper.
Què és el que més t'ha agradat?
Crec que l'ambient amb tot l'elenc. Ha sigut, ja ens coneixíem d'una altra obra i ens hem allotjat en un hostal i tota la família sencera, o sigui que molt, molt guai.
Hi ha hagut algun aspecte que t'hagi sigut complicat?
La meva veu, perquè jo tinc una veu molt greu i fer de filla de marquesa amb aquesta veu repel·lent i aguda m'ha costat molt, però bueno, crec que ho he aconseguit, o almenys ho estic intentant.
Què els diré als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Home, doncs que no es poden perdre la filla de la marquesa perquè encara està buscant pretendent, té molts diners i no us ho podeu perdre.
Amunt al taló a Ràdio Sabadell. Comedians sabadellencs.
Avui a Comedians Sabadellencs ens infiltrem
a l'obra de Maragall a casa. Bé, a l'obra de Maragall a casa no, sinó al menjador de la casa de Sant Gervasi, o en aquest cas en un bar molt acollidor de la Rambla de Sabadell, amb el seu actor principal, de Maragall a casa, amb Gent Barceló, principal i únic. Bona nit.
Bona nit, què tal?
I amb l'Elvira, clar, perquè si no, això de comiança de ballarencs no funciona.
Sí que funciona igualment, però bé, aquesta idea va sortir justament perquè amb les obres que es fan professionals a Barcelona vam comptar que un 70 o 75% hi havia algú de Sabadell, algun actor, algun tècnic, algun director, algun dramaturg, i llavors per això se'ns va acudir fer això. I avui tenim un actor que, doncs, que va començar jove a Sabadell amb teatre amateur, després va anar amb teatres, diguem-ne, amb grups, diguem-ne, mig professionals, i ara, doncs, ja fa uns anys que es dedica també a teatre professional. I llavors, i fa ja molts anys, com has dit, Eloi, doncs que fa el Maragall a casa del Maragall, a la mateixa casa del Maragall.
Parlem, doncs, en comptes del Maragall, amb en Gep Barceló.
Molt bé, doncs sí, sí, exacte, una mica el que deia l'Elvira, o sigui, el meu currículum podríem dir que comença amb el que és el teatre aficionat o amateur de Sabadell, que en diem, de la joventut de la Faràndula, i així doncs vam anar tirant i anar fent coses. Vam muntar uns quants grups per aquí a Sabadell, el grup Doble Via, després vam entrar ja al Teatre del Sol. Al Teatre del Sol vaig anar fent bastantes coses fins que vaig deixar el Teatre del Sol, i després ja pràcticament al cap de poc em vaig professionalitzar i vaig passar, doncs, a fer ja teatre professional a Barcelona.
Què et va decidir passar-te, com dius tu, al teatre? Què et va fer decidir passar-te al teatre professional?
Bé, de fet era una cosa que feia molts anys que ho portava de cap, el que passa que, com sempre, per temes familiars i per temes d'organització de casa, doncs era complicat, no?, fer el pas moltes vegades. Ja havia tingut tentatives de fer-ho. Quan vam començar el Sol, al cap de poc, vam fer, no sé si la segona o la tercera temporada potser, vam fer el Molt Soroll per no res. Ja em van venir que anés a Barcelona, perquè hi havia aquell moment, després de fer-lo nosaltres, hi havia un muntatge a Barcelona que volíem fer-lo. Havien arribat molt bones crítiques de del que s'havia fet aquí a Sabadell i em van insistir molt que anés a fer uns càstings i tot plegat. I en aquell moment no hi vaig anar. No hi vaig anar perquè vaig creure, doncs, que no era el moment. Els nens eren molt petits encara i, bueno, no sé, em va fer com una mica de por, de tot plegat, econòmicament sobretot, perquè ja sé que és un món molt dur, i en aquell moment no ho vaig fer. Però llavors, més endavant, quan ja tenia 40 anys, sí que em vaig tirar a la piscina i vaig dir, bueno, va, ara sí que ara hi vaig i punta.
I havies intervingut també en alguna sèrie de televisió, crec, oi?
Sí, en aquella època, quan vaig decidir professionalitzar-me, llavors vaig començar a fer tele, vaig fer diverses coses de tele, vaig sortir al Cor de la Ciutat, vaig sortir a 16 dobles, vaig sortir... què més? Pum, pum, bastanta sèrie, la majoria, vull dir, vaig ficar gairebé el peu, no a totes, però 16 dobles, també en la del Joan, com se deia, la Porca Misèria. Porca Misèria també hi vaig ficar el peu, vull dir, sempre normalment amb segons papers, amb papers, doncs, episòdics, o de dos o tres episodis, o quatre, depèn, alguns un més, alguns menys, però bueno, vaig anar fent coses d'aquestes. Llavors també vaig poder trepitjar ja al Teatre Nacional, vaig fer un Coriolà amb el George Labodant, amb el Lluís Omar, que va ser molt gratificant. I després, doncs, bueno, al cap d'uns... vaig anar fent coses durant tots aquests anys, que vaig agafar una excedència, fins que vaig decidir tornar una altra vegada a treballar, però llavors compaginava les dues coses. Treballava i, a la vegada, feia teatre. Llavors, a partir d'aquí, doncs, bueno, vaig tornar a fer un altre nacional, vam fer amb el Toni Casares, vam fer el Rei i Senyor, amb el Lluís Soler. També vaig estar al Teatre del Raval, després ja havíem fet amb el Carles Prats, havíem fet Estrena Morena, aleshores ja havíem també anat amb Estrena Morena a Barcelona, vam anar al Regina, vam intentar, vull dir que sempre la intenció ha sigut anar cap a Barcelona i a buscar doncs, coses per fer. I ara, doncs bé, i paral·lelament, Maragall a casa que vam començar el 2011, concretament. Justament l'any del centenari, el 2010-2011 era el centenari Joan Maragall, perquè es complien 100...
De la mort.
Del naixement i de la mort, o sigui, feia 150 anys del naixement i el 2010 i l'11 feia 100 de la mort, perquè ella va morir molt jove, va morir amb 51 anys. I aleshores, doncs, aquí va ser com va sortir la idea de fer aquest Maragall a casa, que en el fons no deixa de ser un monòleg sobre la vida del poeta.
Tu interpretes el poeta... I expliques una mica la vida, però també interpretes poemes d'ell i algun escrit d'ell també.
Sí,
exacte. Si fas la doble...
Sí, o sigui, l'espectacle està fet, està escrit, tot el que és el diàleg, és un guió que va fer el Josep Maria Jaumà, i està basat gairebé, podríem dir... Hi ha alguna part de collita pròpia d'ell, però jo diria que un 75-80% pràcticament és paraula de Maragall. És a dir, està tot tret d'articles periodístics d'ell, poemes, trossos de poema, pràcticament sencer. Crec que no en diem cap, només diem algun tros, algun més llarg o algun més curt, però més o menys així. I també moltes notes de dietari. El Joan Maragall escrivia... moltes coses en els dietaris, o sigui, tenia uns dietaris que portava a sobre, que tant hi podia escriure doncs, que necessitava anar al banc a treure diners, com feia una crònica doncs, d'un catarro que van patir a casa seva, no? I allà doncs, se li acudia una idea per un article i l'apuntaven allà mentre anava passejant o mentre anava cap a l'Ateneu o el que sigui. Qualsevol cosa ho anava notant. Llavors, amb tot això, tot aquest material... va servir per confeccionar el que seria el guió, passant per les explicacions fetes per ell mateix de la seva infantesa, etc, etc, la seva adolescència, els seus estudis, els seus amors, etc, etc. O sigui, una mica descobreixes una mica l'home, per entendre'ns.
Persona, molt bé. I a més, a part de la teva actuació, fantàstica actuació, també hi ha l'al·licient que es pot visitar a la casa, que pots passar per la casa on vivia i encara et fas més l'idea de com vivia.
Exacte. Sí, exacte. La representació es fa al menjador, el menjador mateix de la casa, que el menjador està tal com estava quan ell hi vivia. O sigui, quan ell es va morir, la seva dona, la Clara Noble, no va voler tocar absolutament res. És a dir, tot el mobiliari, tot el que hi havia, estava tot tal qual ho va deixar ell. L'única cosa que s'ha fet en el menjador de diferent és que, doncs, amb una, podríem dir, amb una mena de bufet que hi ha molt gran, doncs, que abans hi havia hagut les cristalleries i vaixelles i coses d'aquestes, ara hi ha tot el que és la biblioteca del poeta. És a dir, tot el que és la seva biblioteca s'ha baixat allà perquè així doncs, es pot veure molt bé i es pot treballar molt bé. A més, està tancada amb unes portetes amb vidres, vol dir que bueno, queda tot molt ben protegit. Però a part d'això, tot l'altre està exactament igual. Les cadires tal com estaven, el piano que li va regalar la Clara, els quadres que ell havia penjat a la paret, el rellotge que van inaugurar doncs, per fer l'inici de segle, que van comprar expressament i el van posar en marxa per tocar les 12 campanades doncs, en aquell moment. Vull dir que, esclar, té tot aquest encant de poder representar un personatge en el mateix lloc on va viure i a més amb el mobiliari, les cadires i els sillons que ell teòricament doncs, feia servir per seure.
I el públic està assegut justament amb les cadires.
Exacte.
El públic està en aquest menjador vivint com si diguéssim amb el Maragall.
Exacte. D'alguna manera és com si el Maragall els hagués convidat a entrar com feia sempre normalment, perquè inclús s'explica quan comencem l'espectacle que la Clara tenia el costum, com que era mig anglesa, perquè el pare de la Clara era anglès, prenien el te a les 5. A les 5 en punt, cada dia la Clara prenia el te. Aleshores, aquesta cerimònia del te es havia convertit al llarg dels anys en una mena doncs, de trobada de gent. O sigui, allà s'hi reunien doncs, germanes, cosines, gent de la família o gent d'amics que anaven a prendre el te a les 5 perquè sabien que al Maragall doncs, a les 5 es prenia el te. I llavors allà es feien unes tertúlies a les 5. I una mica la idea de posar el públic a dintre el menjador una mica era fent això, de dir, veniu que prendrem el te i xerrarem una estona, que és el que fèiem sempre, cada dia, quan estàvem aquí, no?
I això ho fas periòdicament?
Sí. Això ara ho representem, normalment ho fem el primer dilluns de cada mes, que no sigui festiu, si és festiu ho fem el segon, a les 8 del vespre. Això fem una representació oberta, pel públic en general, que es poden reservar les entrades a través de la pàgina web Maragall a casa, i també fem representacions per grups tancats a partir de 25 persones. Llavors muntem grups pel dia i hora que vagi bé, tant siguin grups escolars com grups de universitat per gent gran o bueno, de qualsevol altre tipus de col·lectiu que li pugui interessar el tema, no? En principi.
Precisament aviat vindran un grup d'aquí Sabadell, un autocar d'aquí Sabadell.
Sí, sí, sí. D'aquí Sabadell han vingut bastanta gent, ha vingut l'aula d'extensió universitària, han vingut grups de jubilats de diferents entitats, com que evidentment, esclar, hi ha molta gent que em coneix, doncs de vegades diu, ai, escolta, podríem organitzar això i tot plegat, i evidentment, doncs home, intentem, si podem, fer-ho sempre que puguem, no? Sí, sí, ara vindran, venen un grup que ve una gent del centre Sant Vicenç, concretament, que fan unes sortides bastant periòdiques també a veure teatre a Barcelona amb autocar, i han muntat dos grups, segurament farem dos grups dos dies a la tarda. No, ara aquest mes de febrer tenim uns quants grups, també em sembla que en tenim com cinc grups o una cosa així, vull dir que déu-n'hi-do.
Que funciona, que funciona.
Funciona, de moment encara va funcionant. Ara portem unes 247 representacions ja fetes i més o menys per allà, doncs, amb aquest petit espai que com a molt hi posem 40 i pico persones apretades, com a molt, en aquests moments ja em sembla que tenim comptabilitzats gairebé unes 6.400 persones aproximadament, vull dir que no està malament, no està malament.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. A més a més queda molt bonic perquè és tan proper, estàs allà al menjador, et veiem a tu, és un espectacle molt complet, la veritat. I parlant d'això que deies de gent que ve de Sabadell a veure't, perquè tu has dit perquè et coneixen, tu què penses dels espectadors de Sabadell? Van a Barcelona, a part de, deixem a part el que et venen a veure tu, van a Barcelona a veure teatre?
Jo crec que sí, que aviam, que hi ha tot un públic de Sabadell que va a Barcelona a veure teatre, tot un públic de Sabadell. Si mai hagués de fer alguna crítica a Sabadell, diria que potser els que van menys són els dels grups de teatre de Sabadell a veure teatre a Barcelona. I això ho dic no per ara, ho dic de tota la vida, o sigui, i de vegades m'incloc en el paquet jo mateix, vull dir, perquè jo també m'agradaria anar a veure més coses i de vegades no hi vaig, però en general de vegades trobes a faltar que la gent de teatre de Sabadell vagi a veure més teatre a Barcelona, perquè hi ha molta gent de teatre, hi ha molta afició per fer teatre, però en canvi de vegades se'n va veure poc, jo crec s'hauria de veure més teatre perquè és interessant.
Estic d'acord amb tu també, perquè penso que una manera d'aprendre de fer teatre és veure'n molt. Tant els directors com els actors, veient molt teatre pots comparar, perquè si clar, fas un grup amateur i tothom et diu que ho fas bé sense poder comparar, poca riquesa hi ha, com diguéssim.
Sí, home, i agafes moltes idees, se t'obre molt la ment, vull dir, quan veus diferents tipus de muntatge, vull dir, aviam, jo crec que és molt important veure molt teatre, vull dir, és un aprenentatge més, vull dir, pots anar a escoles de teatre, evidentment, on t'ensenyaran molta tècnica teatral i aprendràs moltes coses, però veient-ne i fent-ne, evidentment, aprens molt, no? Vull dir, però és clar, de vegades el fet de fer només de vegades en petits grups locals, el que fas una mica és que t'enquistes amb una sèrie de vicis o amb una sèrie de maneres de fer molt concretes, no? De vegades per això també és bo de vegades canviar o que entri gent nova que et dongui, no sé, nosaltres per exemple amb Estrena Morena, amb el Carles Prats, l'últim muntatge ens l'ha dirigit una noia molt jove i primer allò que dius, Coi, per què, no? Bueno, doncs perquè sí, perquè bueno, ja està bé, és una nana doncs, que està a l'Institut del Teatre, que està estudiant direcció, i és una, bueno, és sàvia nova, vull dir, aviam què ens explica, no? Vull dir, aviam què podem fer més i què podem aprendre, perquè segurament ella va aprendre de nosaltres, però nosaltres hem après molt d'ella també, no?
I tant que sí. Clar, és que a Sabadell hi ha molts grups de teatre amateur, molts, i penso que generalment omplen els grups, però que potser tenen el seu públic. Llavors, traslladar aquest públic que va amb teatres amateurs, diguem-ne, d'aquí a Sabadell, traslladar-lo a Barcelona, costa.
De vegades això costa més, de vegades això costa més. Per això, aviam, home, jo, per exemple, amb el cas de Maragall, realment estic molt content, perquè realment hi ha hagut una resposta molt bona de gent de Sabadell. Vull dir, han vingut moltíssima gent de Sabadell, tant per la promoció que hem fet nosaltres a nivell doncs, individual, com pels grups aquests que parlàvem, no? Vull dir que han anat venint molts grups de moltes entitats i de molts llocs. I bé, això haig de dir que estic doncs, molt content. I també amb altres muntatges que he fet a Barcelona també m'ha vingut gent de Sabadell, perquè evidentment sí que, evidentment, d'alguna manera, al cap dels anys comences a tenir un públic, entre cometes, propi, per entendre'ns, com a actor. De la mateixa manera, evidentment, dintre de la meva modèstia, però de la mateixa manera doncs, que hi ha molta gent doncs, que només pel fet doncs, de que, ara perquè no fa tant teatre, però quan el Jordi Boixaderes feia una obra de teatre, només pel fet de que sortia el Jordi Boixaderes i ara garantia i anava a veure l'obra, fos el que fos, doncs una mica ens passa el mateix, no? Vull dir, tant aquí a Sabadell com si nosaltres anem a Barcelona, no? Vull dir, quan tu vas a Barcelona a fer un muntatge, sigui el que sigui, hi ha tota una colla de gent que ja automàticament et segueix cap a aquell muntatge. Vull dir, perquè bueno, és el, entre cometes, el teu públic, no? D'alguna manera.
Que et són fidels, que et són fidels. Molt bé.
Quin és el reclam per venir a veure Maragall a casa?
Home, jo diria de veure una peça teatral única, perquè jo diria, almenys si algú ho sap que m'ho digui, però jo diria que no hi ha cap obra de teatre que es representi en aquests moments que el personatge hagi viscut en el mateix lloc on es representa i hagi trepitjat aquelles rajoles i s'hagi assegut en aquelles cadires que seia en aquell moment. Per tant, això ja és únic d'entrada, és un reclam. D'entrada, això, segon punt, doncs bé, conèixer una mica més doncs, la figura de Joan Maragall. Ja no com a poeta doncs, de la vaca cega i del cant espiritual, que és el que tothom coneix, sinó de dir què més va fer aquest senyor, per què ho va fer allò, i com a home, com se sentia durant la seva època. A més, cuidado, també una cosa molt interessant, també a tenir present el conflicte que hi va haver en aquella època de Maragall, de Catalunya a Espanya, que podríem dir que té un paral·lelisme brutal amb el conflicte que tenim en aquests moments Catalunya-Espanya. Per tant, 100 anys després, estem revivint un conflicte que Maragall ja va viure en el seu moment i en pròpies pells. Inclús va escriure doncs, la famosa Oda a Espanya. I a més, va viure uns conflictes polítics molt importants amb la Setmana Tràgica, que inclús podríem dir que el van arribar a deprimir moltíssim per tot el que comportava tant per un cantó com per l'altre. I bé, també és una oportunitat de repassar una mica la història, de conèixer una mica més aquest personatge, i a la vegada, doncs bé, un altre reclam que hi pot haver doncs és que a més, un cop acabada la representació, hi ha una petita explicació doncs, de la casa, de totes les estances que hi han, que abans això era una casa de tres plantes, però llavors quan van decidir cedir tot l'arxiu Maragall a la Biblioteca Nacional de Catalunya, els hi van cedir tota la planta baixa per poder acollir tot aquest arxiu, i a més els hi van cedir tot el mobiliari, amb la qual cosa van baixar el despatx que estava doncs, en una planta superior, van baixar el llit que també estava en una planta superior, el llit on va morir, i per tant allà pots veure el llit on va morir, pots veure el seu despatx, pots veure la seva taula de treball, pots veure doncs, la seva orla de la universitat, vull dir, pots veure 50.000 coses relacionades amb ell, i per tant doncs, bé, és una oportunitat també que tens de poder-ho veure.
Has esmentat abans el paral·lelisme entre la situació política de llavors i la d'ara. En trobaries algun més de paral·lelisme respecte a la modernitat, a la vida a la ciutat?
Aviam, paral·lelisme, home, Maragall ja ho deia, no? que la civilització estava perduda, pràcticament abans de morir, deia això, és que és un delirium tremens, paraules textuals d'ells, deia això, és un delirium tremens, i els ciutadans futurs veuran això doncs com qui sap què, no? Però bueno, evidentment, home, potser ara també estem en un delirium tremens, perquè ara doncs estem amb tot el tema de la contaminació i d'això i d'allò altre. Ell potser no ho veia tant així, però bueno, sí que podríem dir que una mica va per aquí la cosa. No?
Molt bé, i a part de... perquè tu compagines bastant el Maragall a casa amb l'Estrena Morena i altres grups que et van doncs, dient que hi actuïs. Quins projectes tens a partir d'aquí?
Ara tenim amb Estrena Morena, ara vam acabar de fer Temporada del Sol, vam estar un mes fent Una família normal, al Teatre del Sol, i ara estem intentant col·locar aquest espectacle a Barcelona, que ja sabeu que això és molt complicat, però estamos en ello, i bueno, aviam, de moment sembla que la cosa doncs, pot pintar bé, ja ho veurem, això és una de les coses. Projectes, doncs bé, hi ha més coses, tinc alguna cosa en cartera, però de moment encara no puc dir res perquè encara no està clar i no, fins que no ho tingui més clar no puc avançar res. De moment, evidentment, continuant amb Maragall i continuant bueno, amb algun petit rodatge d'algunes petites coses que anem fent i tot plegat.
Doncs, molt bé, Josep, un plaer haver xerrat una estona amb tu. Ja saps que de tant en tant et direm... dient que vinguis a fer la xerradeta aquesta i moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres, sempre és un plaer.
Amunt el taló a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
I som a la recta final del programa i, com sempre, després d'haver escoltat el Jeff Barceló, ara toca anar-nos-en a Barcelona, amb l'Elvira, a veure què ha anat perquè ens expliqui què ha anat a veure al Teatre Barcelona. Bon vespre, Elvira.
Bon vespre.
Què tal? Com
bé,
estàs?
Bé. He anat a veure...
Què ens explica?
Diferents temàtiques, diguem-ne.
Sí?
Sí. Comencem per Rafaela, de la Sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya. Una nova proposta de la companyia La Conquesta del Pol Sur. Aquesta companyia ha presentat tres propostes centrades en la dona. Clàudia, la noia robada dels seus pares a l'Argentina, Nàdia, la jove que va viure disfressada d'home a l'Afganistan, i aquesta última, Rafaela, la transsexual que viu sentint-se atrapada en un cos d'home quan és plenament una dona. Les tres dones... són les persones que no són actrius, i sinó que narren les seves experiències i les històries personals, però amb un guió prèviament escrit. És per això que la Rafaela s'entrebanca al parlar, no té cap tècnica d'actuació, tot i que té unes directrius com moure's en escena. En aquesta ocasió, Rafaela explica la seva lluita sobre la identitat de gènere. Nascuda a Perpinyà i amb el nom de Rafael, relata com sent un nen es posava faldilles i sabates de taló d'amagat. Com de més gran, va anar a París, a un institut de disseny de moda, i va començar a vestir-se de dona, sempre amb un toc d'esnobisme i rebel·lia, sent un home, però es vestia d'esnob per aparentar. Però clar, ella era el que volia, el que sentia. Passant més tard a l'etapa de sentir-se culpable de ser com era, essent rebutjada per la societat, entrant a la prostitució i també sentint molta, molta por. És un home físicament i se sent dona interiorment. Més tard va venir a Barcelona, on segueix la seva lluita i l'acceptació de si mateixa, tot plantejant-se si haurà de passar pel quiròfan per aconseguir aquest canvi físic per poder portar una vida considerada normal. S'està plantejant si operar-se o no, si l'accepten o no està acceptada. L'obra comença amb un documental i una pregunta que els dos directors dirigeixen directament al públic. Diuen, per vostè, què vol ser dona? Què vol dir ser dona? I per vostè, què vol dir ser un home? Al final, els espectadors ens preguntem, qui haurà de canviar? El Rafael o la Rafaela? O la societat per acceptar cadascú com és? Quina diferència hi ha en un nen i una nena als 4 anys? Som nosaltres la societat que inculquem i determinem com ha de viure i comportar-se un home o una dona? Un espectacle que es combinen audiovisuals amb la narració valenta i forta d'aquesta dona trans que encara està lluitant per demostrar que la disfòria de gènere és una assignatura pendent per ser acceptada amb normalitat per la nostra societat. una proposta interessant que no pot deixar indiferent a ningú.
Molt bé, les classificacions al final són persones per sobre d'aquestes classificacions. No?
Però s'ho passen molt malament.
I tant. Bé, és un altre d'aquests teatres documentals, no?
Aquesta és una.
És una obra de que no està interpretada per actors, sinó que són vivències directament.
Exactament, que algunes vegades n'hem parlat. Exacte. I que es va continuant fent.
Es va fent, sí. Molt bé, què més?
Una altra, molt sofisticada.
Sí, aviam.
Molt. Decadència, de Steven Berkoff, a l'escenari de Joan Brossa. Dos excepcionals, l'actriu Míriam Alemany i l'actor Carles Martínez s'han posat sota la direcció de Glòria Balanyà per representar aquesta obra plena de sensualitat, exuberància i luxúria. Dues parelles, que són interpretades per una sola parella d'actors, i que els canvis de cada personatge només es poden intuir amb els canvis de llum i pel gran talent interpretatiu d'ells. Unes parelles de mans que viuen fins a l'extenuació la seva passió i poder, malgastant amb excés, fins a arribar als més repulsius vicis i despreciant les classes que ells consideren inferiors. Unes actuacions meravelloses on el llenguatge groller i vast no es correspon deliberadament amb l'aparença que donen els personatges. Tota una gran incongruència que destaca la manera de dir els versos, és en vers, eh? I com l'actriu i l'actor saben expressar tot aquest test barroer i ordinari, que segons com pot incomodar algun espectador, però que ho superen amb unes actuacions elegants i sublims, amb un glamour que no molesta, sinó que delecta, que inclús les paraules més matusseres i provocadores es converteixen en sofisticació i distinció. Una mostra de la decadència dels estatus socials plens de vicis, deliris i poca humanitat, que volen lluitar tota la seva, volen lluir tota la seva riquesa menyspreant a les persones que no podem ni somiar un món tan exuberant. I al final els hi resulta com buit, els hi resulta un món buit, i que plens de deliris i perversió que tampoc els omple. Tota aquesta exuberància es transmet amb una escenografia on només hi ha un enorme quadre, enorme, quasi omple tot l'escenari, que tant serveix com a sostre com de paret, en el qual hi ha imatges que van representant cada escena. L'obra ensenya amb ironia aquesta societat podrida que molts no podem ni imaginar. Una proposta interessant que, segons com, almenys a mi, em va deixar bastant desconcertada per com està plantejada l'obra, pels diàlegs, tal com he dit, tan grollers, i per la gran absurditat del text, i al mateix temps meravellada per les grans actuacions i el missatge que transmet.
Molt bé. I això dius que és a l'espai...
Això és a l'espai Brossa.
L'espai Brossa.
Sí.
A la Seca.
A la Seca, exacte.
Molt
sí.
Bé. I encara ens portes alguna altra cosa?
Porto una altra cosa, sí? Que vaig anar a veure ahir mateix. Molt o sigui bé. Que està calent de la higuera.
Està calent, doncs
sí.
digues.
I m'agradaria explicar-vos-la una mica. La filla del mar, al Teatre Regina. Adaptació per gent jove de la mítica obra d'Àngel Guimerà. Una obra que explica com la noia, rescatada al mar després d'un naufragi, on havien mort els seus pares, viu ara en un poble que la consideren diferent a ella, a ells. Malgrat haver estat criada en el poble, sempre la rebutjaran. La noia i un jove, que la majoria de noies li van al darrere, s'enamoren. Amors, desamors, enganys i traïcions. La companyia La Moderna del Poble Nou ho ha fet una adaptació modernitzada en el llenguatge i el vestuari. L'ha posada als nostres temps i ha incorporat música i coreografies actuals. Una escenografia simple, cadires blaves per donar un toc de color del mar, taules que moltes vegades serveixen per diferents nivells de l'actuació i una xarxa al sostre de l'escenari. Però en realitat jo vaig trobar que quedava fred. Una escenografia freda. Només les veus dels nois i les noies entusiasmats en les seves actuacions fan brillar l'espectacle. Entre aquests actors, dos sabadellencs, el Pol Rosselló i el Xavi Clapés. Però jo penso que segurament qualsevol teatre amateur de la nostra ciutat hagués presentat aquesta obra amb la mateixa qualitat i segurament molts més recursos. Molts més. A parer meu està bé que les obres que han estat tan representades pels grups amateurs i que moltes vegades han abusat d'una escenografia i vestuari, jo que dic, de porró i estovalles de quadres i espardenyes de set vetes, moltes vegades s'escenifiquen sempre així, està molt bé que se facin versions modernitzades i, per descomptat, també musicals. Sí, de Coll de Gom, va fer Maricel, perquè no poden fer altres companyies un musical d'un clàssic.
A més, l'intenció del grup és apropar els clàssics a la nostra joventut, a la joventut d'ara. I és una manera molt adient fer-ho amb un musical. Segur que la companyia teatral ho ha aconseguit, això, eh? Un públic majoritàriament jove, amics i companys dels 10 actors i actrius que estan a l'escena, i també un públic de pares i familiars. Però jo, tota l'estona, no em vaig deixar de preguntar una cosa. Si aquests nois i aquestes noies que actuen amb tanta il·lusió, potser vaig trobar poca complicitat entre ells, eh? Potser la il·lusió de l'afany de lluir-se ells personalment, però és igual, ho feien amb tot el carinyo del món. Quan aconseguiran dedicar-se plenament a aquest ofici d'actor? Quants d'ells s'hauran de conformar a donar classes de teatre a qualsevol escola d'extraescolars? O buscar-se bolos en fires renaixentistes? O fer curtes intervencions en algun grup semiprofessional? Quan tindran feina aquesta gent? La meva reflexió a partir d'aquesta proposta és: potser s'ha posat massa de moda ser actriu i actor, i principalment en musicals, eh? No estarem donant falses esperances al nostre jovent?
Ai, Elvira, això és filosofia gairebé.
No, és bastant realitat, sí, perquè sí. Hi ha molt jovent que es dedica al teatre, o es vol dedicar al teatre, i justament els que ja són professionals diuen que no arriben a final de mes. Què faran aquest jovent?
Ja. Sí, això sí. I més, veient que cada vegada, unes vegades han comentat els comedians sabadellencs, que avui n'hem sentit el Jep, que cada vegada els repartiments de les obres són més escassos. O sigui, cada vegada surten menys intèrprets, i de moltes vegades els fan repetir més d'un personatge, un sol actor, per no haver d'agafar doncs repartiments molt amplis.
I tant.
Tant, sí que és veritat. I en canvi, cada cop hi ha més escoles de teatre, i de teatre musical, com de teatre doncs interpretació normal, que va sortint noves fornades, sí, d'actors i actrius. Vull dir,
sí,
que...
sí, és una qüestió que ens hem d'anar plantejant, eh?
Sí.
No donar tantes esperances, a dir, sí, fes actor, que és molt bonic. Poder també és bonic fer-ho només amateur.
Sí. Això és, cadascú ha de saber una mica el cap on va la vida, diguem-ne.
Exacte.
Molt bé, Elvira, doncs, després d'aquestes filosofies, t'esperem la setmana vinent amb més teatre de Barcelona.
Exacte, fins la setmana que ve, adéu-siau.
Amunt el taló.
I fins aquí el programa d'avui, el número 135. Ens retrobem la setmana vinent, i en aquest programa que hem parlat d'On Broadway ens acomiadem justament escoltant cançons del musical 42nd Street, que porta el nom del carrer de Nova York on, juntament amb Broadway Avenue, s'hi situen la majoria dels teatres. A reveure, fins la setmana vinent, i amunt el taló!
In the heart of little old New York, you'll find a thoroughfare. It's the part of little old New York that runs into Times Square. A crazy quilt that Wall Street Jack built. If you've got a little time to spare, I want to take you there. Come and